Hola, benvinguts aquí al Tal com Raja. La música ens dona l'entrada i, com sempre, cada dijous aquí a les 20 hores, 20.00, clavats, estem en directe amb tots vosaltres amb aquest nou programa de debat. Avui amb la participació de l'Òscar,
Guijarro.
Què tal, Òscar?
Molt bé, molt bé.
Feia temps que no ens veiem, eh?
Ja feia temps, des de febrer que vaig venir de Suècia,
sí,
i...
Recordo que ens vas explicar tot lo de Suècia i tot... I va ser molt interessant. Vas desaparèixer.
Correcte, hi havia molta feina a fer.
Estàs treballant,
amb
no?
les pràctiques i el TFG. Llavors es complica venir.
Vale, doncs m'alegro que estiguis aquí. Això significa doncs, que trobes a faltar el nostre programa.
Sempre trobo a faltar la ràdio i faig pràctiques a una ràdio.
Molt bé, molt bé. Doncs gràcies per venir i espero que estiguis al nivell del programa, que ja saps que sempre és molt alt. El Daniel Brígido, hola.
Hola, un plaer estar aquí de nou.
Molt bé.
I amb ganes de passar-ho bé.
Què va passar la setmana passada? Coses de la
coses
vida.
Coses de la vida, no? Coses de la vida, que és molt intensa la meva vida.
Bueno, doncs gràcies també per estar aquí. Tenim
el Jordi, no?
El Jordi, bueno, primer tenim l'Adrià,
sí,
que ens parla.
Que t'anava a dir que estàs fent un interrogatori o... interrogant perquè no venen la gent o què?
Ostres, ha donat aquesta idea.
Aquestes vibes, m'has donat.
Ostres,
però saps qui no falta mai? Tu i jo,
És veritat.
Som els que no faltem mai.
Sempre estem aquí.
Sí. Nota que ets profe, això sí, de passar llista.
Sí, passant llista,
Passant llista. Home, és que, clar, tinc una llista llarga, però falten molt, Va, bueno. La setmana passada va venir la Carla, que també feia temps que no venia.
És veritat.
I la Feli, no sé si us en recordeu la Feli, doncs també l'altre dia vaig parlar amb ella, està molt...
Has de començar a pagar, Ascensió.
Sí, de la meva butxaca.
Home, clar.
No hi ha pressupost.
De la meva, serà... No crec, que puguis pagar molt.
Bueno, saps què? Demà li diré a l'alcaldessa que, tinc una reunió amb ella i li diré que, bueno, que hi hagi una mica de pressupost. Doncs tenim el Jordi en antena. Hola, Jordi.
Ah, un moment.
Ah, vale.
Ara sí.
Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
Hola, que m'alegro molt de sentir-te, per fi. Ja feia temps també que no ens vèiem, que no ens sentíem, en el teu cas. Què tal?
Molt bé. I ara ja... llum natural.
Hi ha llum natural, ostres, és veritat. Sí, sí,
però sí, que ha estat o algo.
Sí, sí, ja, jo creia que havies vist la llum.
Bé, cada dia sento veure-la.
Sí. T'agrada més aquesta... Sí, t'agrada més... que la llum, o sigui, hi ha gent que li agrada més l'hivern, i li agrada més doncs, que es faci fosc a l'hora que s'ha de fer, normal, o t'agrada més que s'allargui la claror fins a més tard?
Sí, a mi m'agrada.
T'agrada estar en una terrassa fins a les 10 de la nit, que són les 10 del vespre, les 10 amb sol, no?
Ja, exacte, fins que amb sol i després ja entrem en modo repòs.
Molt bé, molt bé. Doncs és veritat que avui estic en plan interrogatori, Adrià? Sí,
no sé, avui tens ganes d'interrogar, però bueno, ens agraden totes les teves facetes, no?
Sí. I tu què has fet el cap de setmana?
A mi se'm queda massa...
cap de setmana passat.
Massa curts els caps de setmana.
Sí. I què penses
jo
fer?
Jo estic desitjant que posin la jornada laboral de 4 dies.
De 4 dies?
4 dies. Home, és molt injust, no? 5 i 2. 4 i 3 estaria
4
millor.
4 dies que són 4 tardes.
Exacte.
Clar, en el teu cas,
en el meu cas, sí, 4 tardes sí. I 3 dies de festa, no?
Cobrant el mateix, no?
Home, no. Una mica més, si pot ser.
Sí. Quin dia és lliure, llavors?
Home, jo fos divendres o dilluns, no?
Val.
O sigui, jo entre setmanes... O sigui, vull dir, un dia entre setmanes se'm quedaria curt. Necessito els 3 dies seguits. Em donaria igual,
Té sentit.
Dilluns o divendres.
Que, per cert, ara m'ha vingut una pregunta. Us agrada més que sigui festa un dilluns o un dimecres o un divendres per unir amb el cap de setmana,
mira,
o un dimecres enmig.
Això és el que anava a dir. A mi m'agrada molt que sigui dilluns si els altres han fet el divendres. No sé si m'han...
O sigui, gaudir-lo tu exclusivament...
Sí, exacte. Em sento com millor, saps? Però...
És veritat.
Qualsevol dia de festa està bé.
Com aquells dies de festa que només és festa a Castellà,
exacte,
per exemple, no?
Que vas pel carrer i estàs sol... Sí. A veure, jo normalment em passa perquè treballo de tardes i al matí pues, no hi ha tanta gent perquè la gent treballa, però és diferent, és un altre ambient, no? No sé, m'agrada.
Home, t'ho dic si és diferent, que jo he anat algunes vegades per la Festa de la Salut a Sabadell, a Port Aventura, i està Sol, bueno, sol, sol no, només hi ha gent de Sabadell, saps?
Ah, bueno, clar.
I és magnífic, perquè no has de fer cues, a més el maig, que és sobre el 9 de maig, que és una època que no
sí,
fa calor.
Sí, que has d'estar bé, no?
S'està bé, que et tires allà, com es diu allò,
el tutuquis plaix
i et mulles i també va bé. Vull dir, sí, sí, hem de recuperar aquests dies de festa.
Doncs, Asensio, s'ha de lluitar per un dia més.
Jo?
Tots, tots. Som un equip.
Som un equip. Bueno,
tal com ja. Raja, som un equip.
Això no li puc dir a l'alcaldessa demà, de demanar quatre dies. Això no...
Bueno, tu intenta-ho, per
no
si de cas.
No té competència, em sembla a mi que no. Bueno, escolteu, suposo que podem dir el telèfon de la participació, a més, encara que estiguem... Sí?
Sí, clar,
sí,
clar.
Vale. Sí. Jo el torno a dir, no ens truca mai ningú, però qui sap, potser avui...
Bueno, igual van trucar un dia.
Sí.
Passa que no ho vam rebre.
No, és com si no hagués trucat ningú. Mira, 608-59-38-30, avui tenim damunt de la taula molts temes. 608-59-38-30. I vull començar per... No sé si us heu llegit els temes que us he enviat.
Home, correcte.
Sempre.
Correcte, sí, feu els deures. Veus com estic avui?
A última hora, eh? Sí. Com a l'ESO?
Com a l'ESO?
Sempre.
És que l'Òscar va ser l'una meva a segon d'ESO.
L'Òscar té pinta d'haver sigut un molt bon alumne.
Molt bon alumne.
A part de bon tio, bon alumne.
Bon alumne. Molt educat, molt madur, ja a segon d'ESO. Ja era alt en aquella època.
Sí.
Però sí, d'aquells que...
Dóna gust, no?
Dóna gust,
ensenyar
sí,
la gent
sí,
així.
Sí. No me la liava. No me la va liar mai.
Cap parte, no?
És bo passar desapercebut sempre.
Més aviat abans d'entrar parlaven de que més aviat la va liar un profe, no? Que
sí,
ens va embolicar.
Correcte.
Més que ell, no? Però això és
bueno,
la vida.
Però això no és culpa seva.
Sí. Guardo bon record d'aquell segon d'ESO. Perquè, clar, jo, profe de francès, no he estat tutor mai de grups... per dir-ho així, normatius.
Clar,
no?
Anaves canviant, no?
No. Jo la meva especialitat eren grups d'adaptació curricular.
Ah, sempre, el profe de francès sempre mola bastant.
Sí, profe de francès i de català amb grups d'adaptació.
Vale,
és a dir, grups d'aquells que quan acaben el curs saben menys català que quan van començar, saps? Que és molt, molt... I tenia molta gana tenir un grup... normatiu. No normal, no? Però enteneu el que vull dir, no? Un grup on pot fer classe...
Amb una mica més de nivell, no?
Sí, amb el nivell de català que pertoca, no? I això només ha passat dues vegades. Que, per cert, amb els grups no normatius d'adaptació curricular també es fa bona tasca, eh? Vull dir, també tinc molt record treballar amb aquells 15 alumnes que saps que tenen problemes no només de nivell, sinó personals i tal, doncs també a mi també m'agrada. Per això em posaven d'aquests grups, no? Perquè els havia tractat, que passa que, clar,
dona més feina, igual. No?
Dona molta més feina, però també són alumnes que, al final, la poca cosa que treguis, doncs val la pena tot el que t'esforcis. De fet, totes aquestes canes que tinc són d'aquests grups. Sí. Bueno, escolteu, parlem una mica... De la kitchen ja parlarem, perquè és que segur que dic kitchen i algú diu, pues, cuina, no? Cuina, en anglès, sí. I poca cosa més. Sí, que passem de la kitchen de moment, però parlem... Hi ha un personatge que a mi em té això, que és el Vito Quiles. I vull que parlem no del Vito Quiles, sinó tot plegat del que suposa...
Té un bif, no?, ara que diuen això amb Santa Olalla. Sara Santa Olalla,
no, però no amb la Sara Santa Olalla, sinó amb el Rubén Sánchez, que és el secretari general de FACUA, que també jo crec que encara és més greu acusar-lo de pederàstia i tot això. I no sé, jo tinc la sensació, clar, segurament a mi m'encanta que avui hi hagi gent molt més jove que jo, perquè, clar, els que hem viscut...
Ho dius per mi, això.
Ho dic per tu, dic sobretot per l'Òscar, pel Jordi, que el Jordi és més o menys a la teva edat, no?
Sí.
Que sí, Jordi? Tu tens 40 ja, Jordi?
41, vaig.
Ah, 41, ostres. I tu també, 41?
39.
Ah, 30. Ah, que esteu aquí en aquesta... Bueno, en la crisi dels 40,
frontera,
no?
Sí. Duríssima.
Bueno, no sé, tu encara estàs molt lluny d'això, eh?
Em queda lluny, però bé.
Aprofita,
s'ha d'adaptar, un s'adapta.
No, però va molt bé perquè, clar, la visió que pugui tenir jo, que és una persona que ha viscut la dictadura, diguem, de petit, després la transició, l'arribada de la democràcia, diferents governs, Felipe González i Zapatero i Aznar i tot això, m'interessa saber, perquè, clar, hi ha gent... especialment de la meva edat, però també joves, que comencen a dir que és insuportable que tinguem aquesta mena de personatges mentint, acusant, assetjant, fins i tot al domicili particular de periodistes, i el Vito Quiles, doncs, juntament amb gent de Vox, heu sentit aquella frase que va dir un diputat, de que entraremos en televisió espanyola con lanzallamas o con, o con, con motosierra. Llavors, jo no sé, avui...
Que originals,
I és graciós.
Molt original,
sí, però clar, la pregunta que jo tinc a vosaltres, més jove, és, bueno, això es fa riure, tal, o realment estem en una situació... amb la qual perilla o pot en un moment determinat perillar la democràcia.
Jo crec que el problema principal és que aquesta gent té veu, perquè són realment són pseudoperiodistes que fan una feina per embutxacar-se diners per partits polítics. En aquest cas estàvem parlant suposadament de Vox o de S'acabó la fiesta, que en principi el Vito Quiles estava formant part de la llista en S'acabó la fiesta. Llavors, aquesta mena de partits polítics que contracten aquests serveis periodístics com el de EDTV, que bueno, és l'agència periodística, no?, del Vito Quiles, són simplement... És una altra arma, una altra arma per atacar doncs a periodistes que fan la feina per part de l'altra, de l'oposició, podríem dir. Però què passa? Que uns fan la feina ben feta i els altres la fan... doncs, ficant la mà on no tocaria i saltant-se la llei i passant-se coses que no haurien.
Però que la gent que fa la feina ben feta, llavors els acusen de ser sanchistes, de ser rojos, de ser...
Clar, aquest també és un problema, que és la seva arma, com si ser rojo fos un problema.
O comunista.
O comunista.
La gent que és de... no sé.
Que és del PSOE, que sí. No és comunista.
Sí.
Bueno, vull donar més dades, que ja la sabeu. Aquest diputat de Vox a Múrcia que va dir que hem de anar en contra de l'avortament i de l'eutanàsia amb violència, si cal, no? I, bueno, que des de... a més, sabeu... aquest diputat també de Vox que va sortir del seu escó i es va encarar doncs, amb el vicepresident del Congrés dels Diputats, que és la tercera autoritat de l'Estat. No sé si ho sabeu, la primera autoritat és el president del govern, la segona autoritat, perquè el rei queda al marge de tot això, democràtic. La primera autoritat és el president del govern, la segona és el president, en aquest cas, del Congrés dels Diputats, i el vicepresident és la tercera autoritat de l'Estat. Vull dir que això no havia passat mai, que algú s'aixequés i li plantés cara, no sé si heu vist les imatges.
Sí.
I clar, una persona com jo comença a tenir por, jo ja ho he dit moltes vegades aquí, sí, i he fet la pregunta aquí davant, si hem de començar a il·legalitzar partits que estan en contra de la convivència i de tota, diguem, de la democràcia, o hem d'esperar com a Hongria que guanyin uns altres per fer-los fora. No sé què.
Jo és que no... Això seria donar-li publicitat si realitzes un partit, seria... Es podrien fer la víctima, no? Aquí hi ha una frase que em va agradar molt de la pastora... Com es deia? Pastora
Filigrana.
Que va dir que el odio renta, no? Uh-huh. I això és el que passa amb els Vito i a més. És a dir, ells tenen muntat un negoci on han de cridar l'atenció i això, doncs, monetitza. No és periodisme, és contraperiodisme, no? I aquest és el problema, que mentre això generi diners i tingui el focus posat, doncs evidentment seguiran fent aquesta feina.
I que es parli d'ells, d'alguna manera.
Exacte. Sí, sobretot d'ells, sí, perquè això no és periodisme, és pseudoperiodisme.
Però llavors com és que el Partit Popular, que en principi amb aquest Feijóo que va venir amb aires de moderació i tal i qual, voten en contra, per exemple, que es tregui l'autorització que té per entrar com a periodista, que sembla que no és periodista, no ho sé, segur.
És que regalen títols, es veu, aquesta gent de la dreta, ja ho sabeu.
Ser periodista,
tenir la carrera com a mínim, no?
Bé, aleshores, el 80% no podria exercir. Vull dir, si parlem de la carrera en si...
Clar, però sí.
Em refereixo antigament, sobretot, accedien molt comunicadors, a treballar mitjans, no tenien la carrera en si. Jo estudia periodisme... i no considero que sigui vital tenir la carrera, perquè no és un tema tècnic.
Vale, però ara no... Vale, efectivament, jo també crec
sí,
que...
Sí, no està en un tema de títols, potser.
No és un tema de títols, sinó d'ètica deontològica, no sí. sé, de saber estar... No
sí,
sé...
però... Bé, jo respecte al tema de Vítor Pérez, que em sembla un personatge lamentable, sí que és veritat que considero que... ojalà existissin un perfil de periodistes que tinguessin una essència més crítica amb el govern i amb la posició i amb el fort, sense aquestes formes, perquè considero que la resta del paradigma l'únic que fa és agafar el que diu el governador o les notes de premsa i en les transmet. I ho maquilla segons interessos. Jo sóc l'actor de La Vanguardia, perquè m'interessa per moltes coses, però sé que La Vanguardia tendeix cap al franquisme des de fa un temps. Quan guanyin uns altres, tendirà uns altres. Com ho va dir estudiant la carrera un editor de La Vanguardia? Em va dir, nosaltres som de qui governa. Aleshores, mi medio es mi mensaje.
Vale, però deixa'm que et faci una pregunta, que puc estar més o menys d'acord amb tu, més aviat no, però parlo d'un cas concret, no? El Congrés dels Diputats, que els periodistes acreditats fan preguntes, siguin del mitjà que siguin, no? I fan preguntes a, no sé, quan s'acaba un Consell de Ministres, i de manera, diguem, prudent, de manera assenyada, educada, no? I ve un personatge com el Vito Quilies que pregunta per una cosa, o sigui, que fa una pregunta, diguem, que no té res a veure amb el tema, que insulta, que s'hi fica amb coses personals dels mateixos ministres. Amb una persona així se li ha d'autoritzar estar allà davant?
No, clar, si és una persona que falta respecte, doncs, i ja passa a ser límit. Ara, no sé qui és la persona indicada per decidir qui pregunta o qui no. I, clar, com existeix la llibertat de premsa, és una línia perillosa, perquè saps que segons que decideixis, et diran que si prohibeixes, censures i tot això.
Jo vull fer un apunt a això. És que el fet de que uns siguin maleducats no fa que els altres siguin, diguem-ne, bons o siguin correctes.
Però en el cas del Vito Quilies és que és maleducat.
Ja, però no es pot parlar del periodisme en general únicament parlant del Vito Quilies, que evidentment és un tio lamentable, però això no converteix l'altre periodisme, que pot ser molt, molt dòcil, en un periodisme exemplar. És a dir, en aquest sentit, entenc el que vol dir el Jordi.
Però creieu que ja sortint del Vito Quilies, deixem ja aquest tema fora del tema, però creieu que hi ha una... com una conxorxa, es diu això, una entre tots els mitjans, no sé, us poso un altre cas, les Sonsoles i el Motos dient que l'IVA que s'ha de baixar l'IVA dels llibres, no? I quan realment està al 4%, no? Això és fet, ai, no ho sabia, perdoneu, o, perquè clar, això, o sí, hi ha una idea de la mentida i de les notícies falses, no? Creat per diverses cadenes de televisió, pseudoperiodistes, per crear una... Bueno, sí, perquè estem en un món que ja no sabem el que és veritat o és mentida. Jo avui parlava amb una persona, diu, has vist el dels llibres? Has vist? Que jo no sabia que es pagava tant d'IVA, no sé què, i és mentida. Llavors, clar, ha fet... sortosament ha sortit el Pablo Motos a dir que s'havien equivocat i que no havien mirat bé, cosa que li diu molt poc de presentador i de periodista, mirat bé la font i si no sabien... Llavors, hi ha una idea de que tot és un teatrillo i com més mentim, més guanyem?
Jo penso que surt molt barat, molt, molt econòmic mentir. Vull dir, les lleis de calúmnies i tot això estan molt bé, però si no s'acaben portant a terme o el càstig és molt suau, llavors
no, és que
la
no
gent...
hi ha ni càstig, clar, perquè el Pablo Motos no hi haurà ni a les Sonsoles. El càstig pot ser de la gent que digui, pues ara no et compro el teu llibre, no?
Doncs segurament, doncs sí, no sé. Que si no hi ha aquest càstig i així, i és molt de libre albedrío i qualsevol pot dir una mentida, doncs es diran mentides perquè els hi convé, perquè fan el seu relat, i si en el seu relat no hi ha una veracitat, doncs els hi és igual, perquè la gent no està pensant... O sigui, els votants de Vox no tenen la culpa de ser votants de Vox. O sigui, els hi estan ficant una idea que els hi agrada, els convenç, i llavors la compren, com qualsevol altre partit. I en aquest aspecte, que un altre partit digui mentides, el ciutadà mitjà no es para a pensar, ui, això que m'estan dient és una mentida. Llavors, entenc el punt, la seva estratègia a l'hora d'esmentar mentides i poder comprar qualsevol discurs, per molt equivocat que sigui, perquè el ciutadà no filtra. Llavors aquesta és la feina dels periodistes, filtrar i castigar aquesta gent que diu mentides. Llavors aquí, per exemple, seria l'ètica del periodisme la que ha de posar peu i que per això estan els periodistes, per informar la gent amb una veracitat i amb una ètica.
No sé si ja queda ètica, no?
Algun hi ha, sí, oh, i tant.
Us posaré un altre exemple que he sentit aquesta tarda. A Múrcia s'han obert dos hospitals, centres d'atenció primària, dos CAPs, financiats pel govern espanyol, no? Llavors el president de Múrcia ha dit gràcies a nuestro trabajo, tal, en un tuit, ha dit que el govern murcià és el que... Clar, com t'hi fiques amb ell per dir no, però si això el 100% ho ha pagat el govern espanyol, no la comunitat autònoma, no? Però el que és mentir, perquè és mentir, no és un desconeixement, ai, no ho sabia, no? Com lluites amb això? Vull deixar, no sé si el Jordi vol dir alguna cosa sobre aquest tema, sobre com lluitem amb la mentida, no sé. Si és que hem de lluitar, eh?
Com a ciutadans, doncs, intentant informar-nos de totes les perspectives. Crec que és l'únic que ens pot apropar una mica a certa veritat, però difícil.
Però per això, tu creus que amb el bombardeig de notícies que hi ha i que ens venen per tot arreu, no? Pel mòbil, no? El TikTok, el no sé què, tot tenim temps d'analitzar el que és cert, el que no és cert, fins i tot algunes d'aquestes imatges del Donald Trump, aquests memes, hi ha hagut algú que s'ho ha cregut, no?
Bueno, és difícil a vegades diferenciar el meme de la realitat.
Sí, no, estem en un món que dius, bueno, i ara que no sé si el millor és apartar-nos del tot i viure amb una masia allà perduda entre Sant Benat
no, però potser sí que és mirar menys el mòbil, això potser ajuda, estar més desconnectats.
Vale, i llavors la mateixa pregunta que li he fet al Jordi, de com creus que hem de... Clar, ell deia que hem de posar sancions, no? D'alguna manera hem de castigar, que no sabem ben bé com.
Bé, no posar sancions, perquè realment és que no arribaríem a cap lloc, però sí que és veritat que al sortir-los més barat, més gratis, doncs ells no tenen límits. Llavors, posar segons quins límits a l'hora de verificar aquestes fonts, com per exemple el del Pablo Motos i el del 21%, que és una cosa tan clamorosa i tan senzilla com anar a comprar un llibre i veure el tiquet, doncs aquestes coses sí que ofenen a la població, perquè, hòstia, l'oient o l'espectador mitjà de l'Hormiguero penso que no es preocuparà de saber si el llibre costa un 21% d'IVA o un 4%. I aquestes coses, doncs, és el que deia, que afecten a la població i no es paren a mirar-ho i es queden amb aquest concepte, aquesta idea que els hi han venut al cap. Llavors, després, a l'hora de desmentir-ho, per molt que ho desmenteixin, potser aquesta informació no els hi arriba i s'han quedat amb la primera. I això és un problema. Llavors, a l'hora de gestionar-lo és complicat, és complexa, però penso que limitar-ho faria que aquestes persones que difonen aquesta idea no arribin a difondre tantes com estan a venir.
Sí, no, que es castigui socialment.
Jo he dit que s'ha de sancionar.
No.
Ah, val.
No, jo he dit... No, potser he dit Jordi, no, votes a Òscar?
No ho sé, però he sigut jo.
Sancionar més a nivell col·lectiu, no, potser? No tan econòmic.
No he dit això. Canviem de tema perquè vull que l'últim tros del programa parlem d'aquest decret de regularització de migrants, però abans passo una mica pel Papa, no? El Papa que, des de que el Papa León XIV, doncs sembla que estava una mica absent de la vida mundial, no? Que estava allà tranquil i tal, i semblava que, com que veníem d'un Papa molt intens,
molt,
no?
Canxero.
Sí, a més molt reivindicador de la humanitat, i a més recordeu que ell cada dia trucava a la única església cristiana que hi havia a Gaza per saber com estaven i tot això que s'havia dit tant, i el Papa aquest nord-americà per fi ha sortit contra la guerra i, bueno, això ha desenvolupat tot una... O sigui, serà un cisma, no a l'Església, perquè de fet l'Església s'ha posat a favor d'ell, sinó el fet de que el Trump s'hagi posat tan en contra del Papa. No sé si veieu això important o realment és una cosa que no té un interès. Algú deia, home, té interès perquè el Papa precisament és nord-americà, no? I això li pica molt al Trump, que un Papa nord-americà digui Trump, senyor Trump. L'altre dia, a més, va dir tres paraules referint-se al Trump, soberbi, no les tinc aquí les tres paraules, però...
Això va dir el Papa?
Sí, el Papa.
Soberbi, va dir?
Sí, soberbi. I fins i tot avui, és que això que tinc fet és de fa uns dies, però avui ha dit que el món està dirigit per tirans i no sé què, tal. O sigui que la cosa va a més, no? I el Trump li va dir que és dèbil amb el crim, terrible en política exterior, i que el papa, que no està bé que el papa pensi que Iran, que està bé que Iran tingui una arma nuclear, cosa que no ha dit mai, no? Però, i que ha de deixar de complaure l'esquerra radical, i a més que és dèbil, que bueno, unes coses, està perjudicant, concretament ha dit, està perjudicant a l'Església Catòlica. M'agradaria tenir algun catòlic aquí que ens digués el que pensa, però no sé què penseu vosaltres de l'actitud del papa i de l'actitud del Trump referent al...
No sé, jo del papa no opinaré, però crec que Trump està cada dia més aïllat, eh? Crec que no li ha sortit bé això d'Iran i està com a... està desvariant, és a dir, no li surt bé aquesta operació militar i està començant a llançar culpes aquí i allà, i del papa no sé, no tinc una opinió.
Fins i tot la Meloni, la presidenta, la presidenta del govern italià, doncs ha sortit en favor del papa, no? I en
bueno, perquè el papa té molta importància a Itàlia, en general, és una figura... Potser Espanya no tant, però Itàlia és important. I Amèrica del Nord, doncs... És que, no, el Trump és protestant, no? Entenc, no és catòlic.
És presbiteriano.
Ah, presbiteriano.
Sí, sí. Bueno, però no sé.
Clar, no es mulla en el catolicisme. No creu en el catolicisme. Llavors...
Bueno, no creu en aquest papa que està en contra de la guerra,
exacte.
No?
Exacte. O sigui, com a tal, els protestants no creuen en el papa. No.
Jo mirava el que ha dit el papa i dic, però si jo estic d'acord, no sé, en contra de les guerres, el missatge de Jesucrist és precisament estar amb els dèbils, amb els vulnerables, amb les persones... Que després l'Església pot fer el que li doni la gana, perquè donde dije Diego, digo Diego, no? Donde dije Diego, digo Diego, no? I per tant, potser l'Església està dient una cosa i fa una altra, però com a mínim el missatge de l'Església Catòlica d'estar més proper a Jesucrist que al Trump, no sé. Jordi, què en penses d'això?
Home, el papa transmet el missatge que ha de transmetre, no? Uh-huh. I el que deia l'Òscar, que el Trump primer se la bufa tot. Després que als Estats Units la majoria és protestant, els protestants no van en sintonia amb el papa, per tant, en aquest sentit, és igual a nivell de popularitat criticar el papa, perquè entenc que no deu afectar massa. Però jo crec que és igual. Són declaracions més que no crec que tinguin gran repercussió. Vull dir, ni Trump s'aixecarà dient, ostres, haig de reflexionar sobre el que ha dit el papa, ni crec que cap líder mundial faci algú útil amb aquestes declaracions. Però bé, està bé que com a mínim es transmeti un missatge pacífic.
Vale, ens quedem amb això precisament. Des de la conferència episcopal aquí a Espanya també han sortit en favor del papa i en contra del Trump, fins i tot el president de la conferència episcopal ha rigut una mica perquè ha dit que aquelles imatges generades per la intel·ligència artificial, sí, on Jesucrist diu més que el Crist sembla l'anticrist, no? I això també ha portat polèmica. Però bueno, això ens desvia una mica dels temes reals, no? Crec jo, al final. Escolteu, parlem una mica... Mira, jo avui he volgut parlar amb algú d'alguna entitat, perquè bé, ahir ja hi havia cues en algun lloc per demanar aquests papers que necessiten aquests migrants que estan en situació irregular al nostre país, i volia parlar amb algú d'alguna entitat d'aquests que ajuden a buscar els papers i tal, però no he pogut aconseguir-ho. I per tant, bueno, m'ha fet coses que ens sorprenen, no? Quan sabeu que tot això parteix d'una iniciativa legislativa popular que va aconseguir més de 500.000 de signatures i que es va votar al Parlament espanyol tots a favor, inclòs el Partit Popular, i en contra Vox només, no? I per tant, tothom estava d'acord, i repeteixo, fins i tot el Partit Popular, en què s'havia de regularitzar a unes persones, el nombre del qual no se sap exactament, es parla de 500.000, però fins que no presentin els papers no sabem quanta gent és, però hi ha gent que ja treballa aquí, que ja viu aquí, que ja utilitza serveis aquí perquè els seus fills van a l'escola perquè l'ensenyament és obligatori i s'ha d'escolaritzar un alumne en edat escolar, i a més treballen en negre, està clar, treballen en negre, treballen amb... Avui llegia especialment a la construcció, a l'hostaleria, també doncs, cuidant gent gran, vull dir, tot
amb agricultura,
amb sectors on la majoria també estan de manera esclavitzats. Avui parlaven a televisió especialment sense estigmatitzar un sector concret, però l'agricultura a les zones d'Andalusia, d'Almeria i també a les zones de Lleida i tot això, no? Vull dir, no, sense estigmatitzar el sector agrícola, però és veritat que molts empresaris en èpoques de recollida de la fruita o de les verdures i tot això, doncs prefereixen tenir gent que després està vivint per allà, en uns camps allà. Us recomano que veieu algun informe d'algunes entitats aquestes solidàries, Metges Sense Fronteres o Metges del Món, que treballen a la zona de l'Ejido i Adra i tota la zona d'Almeria, que tots els pebrots i cogombres que mengem són de per allà, no? Llavors, clar, a mi m'ha sobtat molt, i vull saber la vostra opinió, aquesta idea del Feijóo, que tot i votar a favor d'aquesta regularització fa 2 anys, ara, que ja és un decret i tal, diu que els immigrants, que es regularitzarà a immigrants que han assetjat alguna dona, que gent que té antecedents policials... Tornem una altra vegada a les mentides, no? Que gent que tingui antecedents policials també podrà demanar els papers, i bueno, no sabem si això és desconeixement, mala fe, i no sé per què. Primera cosa, creieu que és important... A més, us diré una altra cosa, avui ha dit que això no havia passat mai, que es regularitzés, quan en el govern d'Aznar i també amb el de Zapatero i tots els governs han regularitzat situacions. La cosa, podem veure si ha estat positiu o negatiu, i segons tots els informes ha estat molt, molt positiu. Bàsicament perquè aquesta gent que tindrà drets també tindrà obligacions, que això s'oblida a vegades, no? És que tindran drets, és que podran anar a l'hospital, no? Si ja poden anar als hospitals, no? Però sobretot el que tindran és obligacions, és a dir, pagaran impostos i ens pagaran les pensions, segurament les meves no, però les que esteu, dels que esteu aquí, doncs sí, no? Llavors, per què creieu que... Primera pregunta, em situo jo també. Vosaltres esteu d'acord que hi hagi aquesta regularització?
Jo sí, i crec que són dos debats diferents. Un debat és la immigració i un altre és la regularització. És a dir, jo entenc que solapen i que el PP, per exemple, necessita fer un discurs fort per competir amb Vox, no? Però una cosa és el model migratori, que això es pot debatre si és el correcte o no, però els que estan aquí han de tenir papers, han d'estar regularitzats, i és lògic. És a dir, oposar-se a això no té sentit. No pot haver gent aquí a Espanya que no estigui en papers, no té sentit. Altra cosa és que la gent digui, bueno, no m'agrada el model migratori, i hi hagi un tema cultural o un tema econòmic, de dir, no m'agrada que portin mà d'obra barata per... i tot això. Però una cosa és el model migratori, que ara mateix és un debat molt potent, és un fet, i altra és que la gent que està aquí ha de tenir papers, ha d'estar regularitzada. Oposar-se a això és un... no sé, no trobo...
Però una part de l'empresariat sí que els interessa que estigui sense papers, perquè així
sí, clar.
Poden cobrar menys...
De fet, hi havia un tuit l'altre dia que era com se puede estar en contra de migració, però no ser un puto racista, no? Que és potser una frase que a molta gent li estallarà al cap, és a dir, potser no li agrada a la gent el model migratori, però no cal ser racista, no cal estigmatitzar un immigrant. O en aquest cas, no tenir gent aquí sense papers, que no té sentit. Però clar, això a nivell polític potser... No es fa, és com no, el pacte sencer, no vull immigrants i tampoc vull que siguin aquí regularitzats. O sigui, aquí és el PP que un dia d'una cosa i després l'altre dia canvia d'opinió i fa aquesta posició estranya de no estic aquí ni allà.
Jo em penso igual que el Daniel, que el fet de regularitzar aquesta gent que està malvivint en moltes situacions els pot ajudar i alhora a tenir una nòmina, vull dir... I no només s'ajuden a ells mateixos, sinó que ajuden als altres espanyols, que aquesta gent està fent servir un ús públic, com bé has dit, i alhora l'estan pagant, perquè recordem que aquesta gent aporta un 10% de la seguretat social i reben un 1%, és a dir, que fan molta més feina del que reben després.
Sí, és que no poden rebre tampoc res perquè no estan regularitzats,
exacte.
No poden rebre res.
Bueno, sí,
no, però els que sí, regularitzen...
Si van a l'escola els seus fills, sí, poden accedir a les ajudes, eh? Això sí. Mm-hmm.
Però...
I poden tenir beca menjador, per exemple.
Yeah, yeah.
Ho reben d'alguna manera.
Per una part petita, perquè no estan regularitzats. Però sí.
Sí, sí. O sigui que en aquest cas és un punt a favor per part de les persones que paguen impostos. I alhora, aquest sector més primari, com pot ser l'agricultura o així, es veu molt, molt afectat en el fet de no tenir treballadors o no poder fer-los el contracte. I en aquest sentit, tenir els treballadors en contracte doncs és un punt a favor, perquè els contractes de temporada doncs apujarien el nivell.
Jordi, tu estàs a favor de la regularització de...
Sí. Jo subscriveixo al que han dit els companys. Però, bueno, voldria apuntar, potser no té massa a veure, però... A veure, el tema de la sanitat, per exemple.
El tema de?
La sanitat. Sí. No, ja que ha sortit, no, que surt molts cops, no, que la sanitat, hem de pagar la sanitat dels immigrants, però la paguen de tot això. Indiferentment d'això, el que no ens podem creure ja és el mantra de que la sanitat espanyola és bona. Perquè no ho és. Des de fa 16 anys hi ha plantes de quiròfan tancades, gent amb llistes d'espera eternes, i no es poden creure més que la sanitat espanyola és bona. Això no vol dir que els metges o els infermers siguin bons. A la gent, quan dius això, en seguida, no, tenim que molt bona. No, no és això. És el sistema. Vale? Volia aprofitar per dir això.
Vale,
però... Perquè crec que és un mantra que es repeteix i la societat s'ha cregut.
Vale, quin és el culpable de que això hagi funcionat i ara no?
Home, primer va haver unes retallades, no?, arrel de la crisi del 2008. Uh-huh. A Espanya, clarament, i a Catalunya, doncs, encara més, no?, a l'època d'Artur Mas, que va coincidir els governants que hi havia, perquè, a veure, al final són uns títeres d'Europa, però bé, han passat molts anys. I hi ha coses que no s'entenen. Vull dir, jo tinc casos molt propers que no s'entenen i que se'n riuen a la cara. Perquè diuen, no, és que no hi ha quiròfano 6 mesos, 7, vull dir, sí que hi ha quiròfano, el que passa que estan tancats. Uh-huh. I així com tenen, diem que és una empresa privada, que si quiere immigrantes sin papeles, pues fiquem-nos també amb els que gestionen tota la sanitat pública, perquè em sembla que no l'estan gestionant massa bé.
Vale, un dia portarem algú que ens expliqui això, jo us posaré un...
Oh, ella et dirà que és divina,
no, no, però...
Per mi és el que expliquen.
No, jo buscaré una persona que ens expliqui bé, perquè hi ha gent que està pensant que el que s'està fent és privatitzant tot el sector i, per tant, interessa, igual està passant amb l'ensenyament,
Si vol, vale, sí, podem parlar de Madrid, en aquest cas.
De Madrid no, a Múrcia, per exemple, et poso l'exemple d'Àguiles, que el conec perfectament.
Vale, sempre anem a l'estat a la dreta, anem a l'estat a l'esquerra.
No, a Catalunya, no? A Catalunya. La sanitat a Catalunya està...
Col·lapsada.
És a dir, i governar el PSC, vull dir.
Sí. No, però està col·lapsada segurament també perquè hi ha una sanitat privada que...
Clar,
que...
però és un model que ha estat a Espanya, és a dir, que apliquen PSOE i PP.
No, és un model que les administracions governades per segons qui prefereixen donar un diner a la concertada, no?, concertar serveis amb una privada que construir hospitals propis, no? Això està passant molt a Madrid, molt a Andalusia
i molt a
Murcia.
I molt a Catalunya.
I també ha passat a Catalunya des de fa molts anys. Ara no pots revertir en 4 anys tot el sector, no? Però, per exemple, us poso el tema d'Àguiles, més de 30 anys demanant un hospital, Àguiles té 40.000 habitants, la gent va a Lorca, 35 quilòmetres, i no s'ha fet un hospital, el que s'ha construït és un hospital privat del grup Quirón, i ara tota la gent d'Àguiles està contenta perquè té hospital, però és un hospital concertat, per tant, ja sabeu què vol dir privat amb ànim de lucre, no? O sigui, una analítica que pot costar, no sé, 200 euros a la pública, li paguen
De facto, la sanitat a Espanya ja és concertada, de facto. Perquè si hi ha una llista d'espera molt llarga i tu tens una audiència, pagaràs i t'ho faran per la privada.
No,
si
no,
pots fer-ho, per tant, ja és una...
No, però l'Estat et deriva en un centre privat, també, això està passant. Si és una urgència i està el públic està ple, deriven, jo conec gent de la pública que ha anat a operar-se a l'Hospital General de Catalunya, per exemple, vale? I això està passant. Deixeu-me, és que queden 5 minuts i vull que parlem una mica més d'aquest tema de la regularització.
Jo, però...
Sí, no passa res, però això tothom té dret de dir, i a més donar-nos una idea per de cara a un pròxim programa poder parlar d'aquest tema i portar gent que ens pugui explicar una mica què falla, que no sé, gent... Ja m'ho muntaré a veure, si m'ajudeu, doncs també està perfecte, no? Una de les frases, no? Diu... que ha dit el Feijó, Espanya proporciona un santuari i una protecció a delinqüents perillosos i que, a més, els estrangers, això és molt fort que diré, que ha dit ell, estan enverinant la sang del nostre país, no?
És que el PP, jo no sé per què fa això, perquè si el PP governés demà, arribarien immigrants. De fet, van arribar amb Aznar, van arribar amb Rajoy i arribaran al PP. És que el model del PP és immigració també massiva, per així dir-ho, no? És a dir, igual que el PSOE. Per tant, no sé per què el PP fa aquestes coses.
Suposo que
està competint amb Vox, però és absurd, perquè haurà de governar algun dia i la seva política migratòria serà molt similar a la del PSOE.
Vosaltres allà on us moveu sentiu aquests comentaris racistes a partir de, diguem, d'aquests comentaris? O de que heu sentit gent que diu, ostres, no, mira, ara ens portaran aquí... No creieu això? Aquesta pregunta ja l'he fet alguna vegada aquí, no? Creieu que no és més una islamofòbia més que una en contra de la immigració, no?
És més, sobretot si és immigració africana i tal, sí. Però el debat de la immigració està molt arrelat a nivell social, és un fet. Hi ha gent que és molt racista i potser hi ha gent que no és tan racista, però també aquest tema doncs li preocupa. És un tema complex.
I què falta per poder... No sé, per exemple, en alguns llocs s'estan fent... O sigui, suposo que a castellà és difícil de veure immigrants àrabs, sí. Segurament. És un lloc on no és fàcil.
No hi ha molta gent.
Però hi ha llocs on sí que hi ha, no sé, un 20 o un 30%, no? Torre Pacheco, aquell Torre Pacheco.
Clar, i segregats també.
Sí, llavors, què podem fer? Perquè moltes vegades és la por a lo desconegut, no? Què podem fer per dir, ei, que els fills d'aquesta gent són nascuts aquí, són espanyols? Què podem fer per aquella persona racista, doncs, digui, mira, va, vine aquí, què podem fer? Si és que podem fer alguna cosa. O és que el racista... Se nace, no se hace.
No, o se hace, ja.
Sí. Jo crec que és senzill. O sigui,
senzill, ostres.
És senzill, no els podràs expulsar. Deixa de ser racista. Perquè de tu no depèn que aquesta gent se'n vagi. Aquesta gent ha vingut perquè necessita una feina, necessita enllestir la seva vida i aquí ha trobat el lloc. No depèn de tu que siguis un racista de merda, bàsicament, perquè aquesta gent marxi. No marxaran. Ara has d'integrar-los. Has de fer que... Si a tu t'agrada que estiguin a la teva cultura o que segueixin les teves tradicions, doncs que vagin a l'escola, que tinguin totes aquestes facilitats per poder integrar-los a la societat i que alhora que mantinguin les seves costums, perquè al cap i a la fi són les persones i totes les persones tenen les seves arrels i estan arrelades al seu país, alhora que convisquin també amb les tradicions d'aquí. Llavors això només es fa amb educació. Amb educació, invertir més recursos en aquest aspecte perquè els nens quan creixin puguin estar integrats a la societat i alhora els pares o qui vingui a treballar, a fer feina.
Sembla que un bon lloc d'integració és el futbol. A Sabadell, per exemple, els equips...
Doncs sí, clar.
L'esport en general.
L'esport en general, sí. No? Mireu la selecció espanyola de femenina de futbol, doncs hi ha algunes noies que són espanyoles i no són de raça blanca, no? I llavors,
o la Minya Mal, no? L'exemple de la Minya Mal, que li van cridar això.
Acabem amb el Jordi. Què podem fer perquè les persones racistes deixin de ser-ho o no volem fer res?
Jo, com a ciutadans particulars...
Bueno, sí...
Bé, suposo que quan et trobes en aquestes situacions de gent que creu que una raça, o sigui, una altra cultura és inferior, gent de fora, doncs intenta transmetre-li amb bones formes, perquè jo crec més en això que combatre amb violència verbal o des de l'anuig, doncs amb bones formes el que és... que totes les persones som iguals, no? Superior. Però poc més, crec. Vull dir, parlo com a ciutadà de peu.
Bueno, l'important és que fem alguna cosa, perquè l'altre dia una veïna diu... ¿Ha visto usted que han venido unos rumanos? Ahí em mira amb una cara, no? Dient rumanos i amb una mirada com dient... Han venido unos rumanos ahí en el segundo... Digo, bueno, han venido unas personas, ¿no? Es un matrimonio, tienen hijos. Dice, sí, pero son rumanos. Ella insistía en aquest fet, no? Com, bueno, a ver. I, clar, tenim dues opcions. Vale, adiós, buenos días. I l'altra opció, que no és la meva, és dir... A ver, vamos a ver. ¿Los ha visto? No, me lo han dicho. O sigui, que encara ni els havia vist. Que suposava que li havien dit que eren romans, romanesos. I al final jo li vaig dir que, bueno, si hem tingut aquí conflictes aquí en aquest edifici de gent catalana i ben catalana i ben espanyola, i hem tingut conflictes greus de trucar a la policia, perquè ara hem de tenir
Sí, un problema perquè vingui romanesos.
Un prejudici perquè vingui. Llavors ja va callar. Mm. Segurament no li vaig a treure el seu racisme de sobre, però com a mínim la vaig fer callar, jo crec. Ja, això ja està bastant bé de poder fer alguna cosa i que ho podem fer molt, durant molt temps, però sobretot el més important, que m'ha faltat parlar d'aquest tema, de que no quedi en perill la convivència, que sembla que alguns sectors de la societat espanyola, també catalana, que també hem de parlar un dia d'Aliança Catalana, que és el Vox català, doncs d'alguna manera hem de vigilar i hem d'estar molt atents, sobretot les generacions més joves, a que no es posi en perill la convivència, perquè això seria, bueno, segurament la llavor d'alguna altra cosa que no ens agradaria que arribés.
Sí, perquè estaran aquí, com bé dius, però llavors, si hi ha molt odi a l'ambient, el que es farà és que la gent viurà segregada. Això serà terrible.
Exacte.
Ja passa amb algunes societats d'aquestes que no es barallen, però cadascú té la seva zona. No volem que passi això ni a Catalunya ni a Espanya. Escolteu, vull dir una cosa, ja sé que passa una mica del temps, l'Adrià no m'està mirant, però em deixa perquè tinc una mica de llibertat. Dues coses, la setmana que ve no hi haurà programa perquè és Sant Jordi i us animo a tots a que compreu llibres al 4% d'IVA, recordeu, al 4% d'IVA. I vull dir una cosa que segurament aquí a la ràdio i a l'actual ja haurà sortit i és una cosa per mi interessant, que és un tema que m'ha quedat i el parlarem una altra setmana, i és que el dissabte 25 d'abril es presenta el segon llibre d'aquesta col·lecció Històries de Castellà, que es diu El Sindicat Agrícola Harmonia, que és el lloc on ara mateix hi ha la Biblioteca de Castellà i és un, bueno, és un llibre adreçat especialment al públic familiar, ideat pel Carles Martínez Calveres, amb il·lustracions del Joan Mundet i textos de l'historiador Llorenç Genescà. Dic això perquè em sembla interessant que les petites històries de les ciutats, dels pobles, traspassin més que les biblioteques i que puguem saber d'alguna manera d'on venim, que això també és important perquè hi hagi una bona convivència, no? Si oblidem el nostre passat, no tenim ni idea del present i molt pitjor podem pensar en un futur. Per tant, hi va haver un primer llibre que es deia, a veure si recordo, dedicat a l'Emília Carles Tolrà, això va sortir l'any passat, i ara aquest segon petit volum, i espero que n'hi hagi un tercer i un quart, perquè això significa que castellà, significa que és claríssim, està viva. Gràcies Òscar, gràcies Daniel, gràcies Jordi des de Barcelona, i gràcies Adrià, i bueno, ens tornem a veure el dijous 30. Adéu-siau.
Vinga, va.
Vinga, adéu.
Adéu-siau. Bona setmana.